En tot cas, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Medina Cantalejo, deia això sobre les expulsions i les vermelles.
La protecció de jugadors, perquè algunes vegades és llamatiu que hablemos de exceso de tarjetas rojas y a la vez que estéis comentando que hay que proteger a los jugadores, o hay algo que no va, o protegemos o no protegemos, ¿vale? Que durante el Mundial se han sacado menos tarjetas rojas, sí, porque además se habéis visto que el nivel de conducta violenta o brusco grave ha sido mínimo, ha sido mínimo, ha habido mucha más incidencia en temas de protestas que de entradas duras, y evidentemente nosotros vamos a seguir la misma línea.
¿Pot ser que ningú ja sàpiga quan s'ha de treure una targeta groga, Sergi?
Mira, això jo he viscut en car pròpia. Això és el que diuen els mitjans, això és el que diuen sempre. Quan estem reunits, la primera cosa que diuen, sobretot, administrar bien las tarjetas. No sea que en el minuto 5 lleves ya 6 tarjetas. Bueno, pues si al minut 5 has de portar 6 targetes, pues treu 6 targetes. Perquè, és clar, aguantar, amb perdó, un tio que t'està liant la marrana 89 minuts per expulsar-lo al 90, jo tenia un professor de regles d'allò que deia, millor l'expulses al minut 1 que t'estalvies 88 minuts d'aguantar aquell tio que t'està complicant el partit. Clar, tu saps que has de procurar treure les menys targetes possibles, però això es diu off the record, això mai ho veuràs en un paper escrit, però t'ho diu una persona que ha anat a les reunions. Jo, la veritat és que passava. Les estadístiques que quan eren que en primera divisió, el primer any que vaig a la primera divisió, qui va treure més targetes de tot Espanya? Aquí, servidor.
Clar, perquè el reglament no ho diu. El reglament no diu, el reglament del futbol, no, o sigui, no diu treu el mínim nombre de targetes possibles, no, Sergi?
No, clar que no. Però clar, jo... Veure, mira, la primera cosa que fan... Mira, tu has fet una estadística que em serveix molt. A Anglaterra, parlo del segle XX, que era quan jo xulava, evidentment, si algun jugador feia alguna malifeta amb un altre company, independentment del càstig que li fes la federació, li imposaven un altre càstig. Per què? Perquè tu és la teva eina de treball. Tu no li pots fotre una trompada a un tio, li pots trencar un turmell i quedar-te tan tranquil com es queden aquí a Espanya. Sobretot, home, si sabies que és intencionada, que és per darrere, etc, etc. No? Tot això. Però aquí a Espanya... Aquí tothom sempre estem que li treguin els partits, que li treguin els partits, que li treguin els partits. Amb la mitjana que tenim, pues, clar, sense voler, estan influint amb moltes persones que estan xiulant de dir, he d'aguantar, no, la següent, no, ui. Bueno, potser no ho he vist bé, no, deixa, la següent targeta. I el que deia del Mundial, jo no sé si heu vist molts partits del Mundial, però evidentment els àrbitres, com deia un professor de joc que tenia, si les entrades us les fessin a vosaltres trauríeu més targetes. I vist cada trepitjada de peu d'allò que dius, hosti, sembla que tingui un munyó perquè li ha quedat ensorrat el peu al terra.
Sí.
I siguen. Si això es xiula bé, doncs clar, si aquests són els bons, els que venen per darrere, que volen arribar a ser internacional, diuen, ja ho sé el que he de fer.
Ara que estem amb el tema de les sancions i les targetes, què et sembla la sanció de Lewandowski?
Mira, jo a la sanció de Lewandowski les dos grogues em semblen correctes, ja ho vaig dir al seu dia. A mi, els dos partits per tocar-se el nas, collons, perdó, disculpeu, no té cap sentit, No té cap sentit. És allò de dir, aquí, no, és el tema de has intentado menoscabar l'autoritat. Escolta, aquí a Espanya posar-se el dit al nas, jo no sé què vol dir. Amb una altra posició podria dir que esnifa una ratlla o que està borratxo o no sé què, però amb el gest que fa, evidentment, jo hagués anat al Tribunal Supremo protestant per les dues afegides. Per les grogues, no. Les grogues, jo ho dic, em van semblar correctes.
Va, que ens queda el meló fort per obrir. Et diré un nom i digue'm el primer que et passi pel cap, Mateu Laoz.
Egocentrismo.
Ha disparat ràpid, eh?
Sí.
Mira, Mateu Laoz és un tema que també ha sortit a la roda de la premsa d'avui perquè ha començat, diguéssim, l'any... bé, és l'àrbitre de moda, va començar l'any amb 15 targetes grogues i 2 vermelles al derbi, en el que, bé, la premsa ho va qualificar com el show de Mateu Laoz. Després, el Linares Sevilla va expulsar l'entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, amb una groga i una vermella supersònica. Això, sumat als rumors que s'han publicat sobre la seva possible retirada a final de temporada, doncs bé, ha fet que se'n parlés. Li han preguntat al president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, està a la nevera per les seves males actuacions. Bé, Medina Cantalejo nega, això Sergi Albert ens ho explicarà si existeix o no, nega que estigui a la nevera castigat i que si no ha vingut a la Supercopa, perquè no està a la Supercopa, és perquè es dona oportunitat a altres àrbitres de nivell internacionals, però escoltem abans el que ha dit Medina Cantalejo, perquè el més destacat és que ha deixat entreveure que Mateo Lagoz no està passant pel seu millor moment personal.
Es un excelente árbitro que está claro que está superando ahora mismo un momento complicado como ha sido la marcha del Mundial. Daros cuenta que las expectativas que teníamos era de que Toño tuviera chance para llegar por primera vez en la historia a pitar una final de un Mundial. Se dieron una serie de circunstancias que no son, creo, motivo de debate aquí, donde, bueno, quien tiene que decidir en ese momento es la Comisión de Arbitraje de FIFA y decide que se marche. No es fácil, ¿eh? No es fácil el superar, el no quedarte, la crítica exacerbada, las tarjetas. Mira, las tarjetas muchas veces tenemos que analizar si son correctas o no. Todavía recuerdo yo el Mundial de López Nieto, que sacó 18, clip a clip, todas eran. Y yo recuerdo esa llamada que le hice a Antonio, yo entonces era como mi maestro, Antonio, tú tranquilo, y dice Luis, me vuelvo, seguro, me vuelvo. Eso funciona así, ¿verdad? La de Ivanov, que también fue el máximo tal... Pues a Mateu li ha tocado bregar con ese partido.
Bueno, primer... Crítiques exacerbades, i aquell partit va ser un desastre.
Bueno, l'Argentina l'estan esperant, eh?
Home.
Amb les portes obertes. Amb les portes obertes. Què et sembla, Sergi?
Bueno, don Antonio no està en el seu millor moment, això és evident, però clar, jo... És que, bueno, m'he tret el mocador, m'estic aixugant les llàgrimes. Perquè, clar, no ha superat no llegar a la final. Hosti, doncs quants àrbitres hauré de plorar? Perquè van començar molts i només ha acabat un, la final, no? Mm. Bueno, però, escolta, tu has d'analitzar si és merescut o no és merescut, que això no ho ha dit. I, bueno, tots sabem el que va passar. Va deixar, com sempre fa, deixa donar trompades, i en un moment donat els jugadors van dir pues em prenc la justícia pel meu peu, i se li va encabronar el partit i que va haver de recórrer. Fixeu-vos que totes les targetes són pràcticament l'últim terç del partit, perquè no l'aguantava. Se li ve que hi ha les targetes de la butxaca, estava fora de context. No va fer un bon partit, per tant, i has d'acceptar. Escolta, jo he tingut tardes d'aquelles de, bueno, millor m'hagués quedat a casa. Però bueno... Ho has de superar-ho.
Això que fa ell, que a part dels jugadors els hi fa una explicació i tal, això com ho veus? No s'acaba encabritant més? Almenys a l'espectador segur, eh?
A tot això, a vegades, a tots ens passa que ens diguin que som elegants, atractius, que som els més llestos i totes aquestes coses. I aquest home el que li va fer més mal va ser uns comentaris a Mourinho. En el seu moment, quan va arribar a primera, que, bueno, que era l'àrbitre ideal, perquè deixava jugar, pa, 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 pa. I això se li va escapar de les mans. I si t'hi fixes, és un àrbitre, no sé les estadístiques, no les tinc ni les continuo, però bueno, pels partits que veig, és dels àrbitres que fins fa dues temporades era dels que menys targetes treia. L'edat passa factura, els jugadors t'acaben coneixent, pensa que són 22, més tots els que estan... sentats a la banqueta esperant sortir, més l'entrenador, més el cos tècnic, que t'analitzen. I al final troben el teu punt feble. I això s'ha de tenir en compte. I per tant s'ha de mantenir sempre un criteri, i Antonio Mateu Lagoz, una cosa que no fa és que igual durant els 30 primers minuts aplica un criteri i els altres 30 un altre, i els altres 30 un altre. Llavors li troben el forat i pues, fan que acabi perdent. Una bona actuació es converteix en un desastre.
Sergi, moltíssimes gràcies com sempre per la teva claredat, amb tu crec que ho entenem tot molt millor, i et deixem anar a dinar o com a mínim...
Ja he acabat. Ara farem cafè, amb el vostre permís cafè.
Sí,
només faltaria. Sergi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, a disposar.
David, gràcies.
A vosaltres.
Fins després, adéu-siau.
Adéu. Adéu. Adéu.
RAC 1. Un concert de pel·lícula per tota la família. La Sireneta, El rei Lleó, Peter Pan, Aladí... Reviu la música memorable de les pel·lícules de Disney amb la Hollywood Symphony Orchestra. El 4 de gener al Palau de la Música. Entrades a nkprodarte.com i a taquilles.
Posa't en mode rebaixes. Mode rebaixes la mallorquina. Fins al 50% de descompte en roba de la llar. Sí, sí, fins al 50% de descompte. Compra també còmodament des de casa a la mallorquina.es o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional en la teva primera compra.
Armaris, mobles juvenils a mida, dormitoris, tot rebaixat a Fàcil Mòbil. Tindre-ho tot com a tu t'agrada és possible amb Fàcil Mòbil. Experts en la distribució d'espais. Rebaixes a Fàcil Mòbil. Demana'n cita i anem a casa teva.
A facilmòbil.cat o al 682-674-599.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 912-0301 o a rentagarantizada.es.
Les 5 en punt i 10 minuts. Gerard, bona tarda.
Bona tarda.
Gerard Ballera, bona tarda.
Bona tarda.
La CUP i els comuns carreguen contra Pere Aragonès després d'haver anunciat que assistirà a la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron a Barcelona.
Sí, els cupaires creuen que la presència del president aragonès és inacceptable, mentre que els comuns l'acusen de fer el doble joc. Anem cap al Parlament, Adrià Santasusagna.
La CUP creu que Aragonès està avalant el discurs de la Moncloa de distensió Catalunya i que el procés ha entrat en via morta. Per això el diputat Xavier Pellicer li demana que no hi vagi. Per la seva banda, David Cid dels comuns creu que és erroni voler fer-ho tot, és a dir, anar a la cimera, però que Esquerra es manifesti en contra d'aquesta.
Em sembla inacceptable. És una cimera que no té altre objectiu que simular una falsa normalització, que teatralitzar que l'estat espanyol té un control clar i evident sobre Catalunya. I, per tant, exigim al president del govern de la Generalitat que no hi assisteixi.
Complicat estar a missa i repicant. Jo crec que és positiu que hi hagi una cimera entre França i Espanya, però crec que el més important, més enllà de discutir sobre el qui i si no, i sobre les mobilitzacions que legítimes que hi puguin haver-hi, jo crec que és molt important l'agenda.
Els comuns, de fet, volen que s'aprofiti aquesta cimera per pressionar França perquè es comprometi amb el corredor mediterrani.
El PP assegura que no votarà a favor de la rebaixa de l'IVA als aliments bàsics del govern espanyol si no inclou la carn, el peix i les conserves. Ho ha dit Alberto Núñez Feijóo, que ja ha rebut la rèplica des de la Moncloa. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, considera que l'actitud dels populars demostra que només estan a favor de les classes altes.
Porque decir que la cesta de la compra son aquello que no contiene ni carne, ni pescado, ni conservas, comprenderán ustedes que desde el punto de vista de cesta de la compra no debe de considerarse como tal.
Que el gobierno tiene claro del lado de quién está y para qué está trabajando, para proteger a la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas, y que cada vez que Feijóo busca una excusa, demuestra del lado de quién está, de una minoría privilegiada a la que se debe.
El decret que inclou la rebaixa de l'IVA a aliments bàsics i que està en vigor des de l'1 de gener, es convalidarà al Congrés en principi aquest mateix mes. La mesura fa que l'IVA hagi passat del 4 al 0% per aliments com el pa, la farina o els ous i del 10 al 5% per l'oli i la pasta, entre d'altres. I els Mossos investiguen un conductor que va provocar un accident múltiple a la C-16 a Cercs el dia de Reis i que quadriplicava la taxa d'alcoholèmia. El seu vehicle va envair el sentit contrari quan circulava en sentit sud i va topar de forma lateral amb tres cotxes més que anaven cap a la Cerdanya. Com a conseqüència, hi va haver quatre ferits lleus. La policia investiga el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat viària. I ara els esports amb Gerard Ballera.
El Real Madrid s'entrena aquesta hora a l'Aràbia Saudita per preparar la primera semifinal de demà de la Supercopa d'Espanya contra el València. Vol intentar passar pàgina de la Lliga. Enviada especial de RAC1, Marta Ramon.
La derrota a mans del Villarreal, que empesa el Barça com a líder en solitari de la Lliga, encara cou al Real Madrid, que arriba a la Supercopa buscant una reacció. L'entrenador blanc, Carlo Ancelotti, diu que el títol és molt important per ells.
Supercopa és un títol... Es un examen muy, muy importante. Yo cuando era pequeño, que iba a la escuela, tenía un secreto antes de una interrogación. Mi abuela me decía, pon el libro bajo la almohada. Y lo ponía y me ha salido siempre bien.
Abans, el porter Thibaut Courtois ha admès que la imatge que van donar a la ceràmica no és la millor. Els blancs, que s'entrenen a la ciutat esportiva de l'Al Nassr, el nou club de Cristiano Ronaldo, s'enfrontaran al València sense Alaba ni Tchouaméni.
Mentrestant, el Barça viatja aquesta hora cap allà, amb 24 futbolistes a l'expedició, els mateixos que van jugar diumenge al Metropolitano amb les novetats de Jordi Alba i Robert Lewandowski. A més, el Barça haurà d'indemnitzar el migcampista brasiler Matheus Fernández amb el pagament de 7,7 milions d'euros per acomiadament improcedent. El club ja ha recorregut la sentència
sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I un apunt més de bàsquet, perquè també el Barça ha anunciat la cessió del jove Michael Caicedo, de 19 anys, al Granada. Tomas Satoranski és baixa confirmada pel partit d'Eurolliga de demà a la pista de l'Asvel.
I pel que fa al temps, avui hem tornat a respirar primavera a les comarques properes a la costa, amb termòmetres que s'han enfilat fins als 20 graus a les Terres de l'Ebre. Demà augmentaran els núvols i això frenarà la pujada de la temperatura al centre del dia. Serà un petit canvi que reactivarà la nevada a la cara nord del Pirineu a partir d'uns 1.500 metres d'alçada i també reforçarà la tramuntana i el mestral al nord de la Costa Brava i al sud del país.
RAC 1. Aràbia, Espanya, Betis, Pou, Saudita, Barça, títol, dijous, RAC 1. Construeix una promo amb aquests conceptes. Temps.
Som-hi. Aquest dijous, a les 8, Barça-Betis, a l'Aràbia Saudita, semifinal de la Supercopa d'Espanya. Un títol en joc. Des d'una hora abans, a RAC 1.
Rodney Pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Doncs és un quart de sis de la tarda, hora d'obrir classe magistral amb el professor Xavier Sala i Martín. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Benvingut, Xavier, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Molt bé. Escolta, bé, molt bé. M'agradaria començar pel final de tot el que tenia previst preguntar-te, perquè avui hem llegit que algunes universitats australianes han decidit tornar al paper, senyor Marcelí, al paper i al bolígraf.
I tant.
Perquè cada vegada més alumnes utilitzen, bueno, n'hem comentat alguns aquests dies, els programes d'intel·ligència artificial, com el xat GPT, per fer treballs, i ara faran exàmens escrits a mà per evitar les trampes. No sé, Xavier, les teves classes, si n'heu parlat o quina és la teva teoria sobre aquesta qüestió.
Sí, sí, jo faig igual. A veure, jo crec que és molt important i és molt bo pels estudiants que una part de l'avaluació sigui sobre la seva capacitat de fer recerca, no? d'escriure un article. No necessàriament l'avaluació ha de ser allò, un examen davant teu, no? Que t'assegures que no copien, etc. No? I a mi m'agrada molt posar treballs, que els estudiants vagin a casa, estiguin un mes fent investigacions i tal, i escriguin un treball. Clar, ara han aparegut, jo tinc classes de 350 estudiants, i òbviament els treballs no els corregeixo jo, tinc un equip de corregidors que els corregeixen. No? Aleshores, què passa? Que com que ara hi ha la possibilitat d'anar en aquests programes, no? En el xat GPT,
sí,
i fer un treball que no és que sigui correcte, és que és, diguem, sembla, té l'aparença de ser correcte, no? Però normalment, si tu llegeixes bé en detall, veuràs que aquests programes són un desastre perquè s'inventen coses. Els tècnics, em sembla que ho anomenen, al·lucinen, no? Els programes aquests al·lucinen, que vol dir que si no sap una cosa, bàsicament se la inventa, però ho escriu tan bé que sembla verídic. I per tant, si tu llegeixes amb molt de detall tot el treball, doncs al final pots veure que s'ha inventat, que s'ha inventat coses que no existeixen, que s'ha inventat articles que no existeixen, que cita treballs que no existeixen, que fa afirmacions que són falses, però això requereix una feina molt més detallada, una feina molt més gran dels corregidors. I aleshores, si seguim posant treballs en els nostres estudiants, el que fem és augmentar innecessàriament la feina dels corregidors i, per tant, a mi em sembla injust pels pobres corregidors, que normalment també són estudiants de doctorat, són gent d'estudiants avançats, i per no posar aquesta feina addicional innecessària en els estudiants de doctorat, doncs el que acabarem fent, l'any que ve ja hem decidit que no posarem treballs i que tornarem a avaluar amb exàmens.
Carai.
I això, insisteixo, això és dolent pels estudiants perquè els estudiants els hi beneficia. Jo crec que és bo pels estudiants que facin treballs, és bo per ells perquè aprenen un tipus de feina que és diferent de solucionar problemes en un examen, i per tant els perjudicats principals seran els estudiants, perquè jo crec que hi haurà molta gent que decidirem que, diguem, per no haver d'estar allò hores i hores mirant si una cosa és fake o no és fake, perquè ara hi ha programes sí. que detecten si tu pots, si tu has copiat.
Exacte. Avui en parla La Vanguardia, precisament, que un estudiant ha creat un programa per supervisar el xat GPT per veure si un treball s'ha fet exactament amb aquest sistema o no. Sí, sí.
Sí, però això no, no sé si funcionarà. El que sí que sabem ara és que hi ha programes que si un estudiant còpia un tros sencer d'un article, això es detecta fàcilment, no? I tots allà a la universitat ja tenim un detector automàtic a la que un estudiant presenta un article i ja sabem si hi ha trossos que els han copiat o no. Per tant, això no és un problema. El problema és que aquest xat GPT s'inventa, o sigui, fa un text nou que no existeix enlloc i per tant no l'ha copiat d'enlloc i per tant al·ludeix als detectors tradicionals de còpia i per tant això crearà no, fins que algú faci un programa de detecció d'això que dius, sí. Que funcioni que sapiguem segur que els estudiants no han utilitzat aquests programes de coses inventades per fer de treballs, jo crec que serem molts professors que deixarem de fer demanar, d'exigir com a part de la nota que facin un treball i els grans perjudicats, repeteixo, són els propis estudiants.
Doncs reitero que ho he vist avui, que cada vegada, evidentment, quan feta la llei, feta la trampa, doncs ara algú s'ha dedicat a crear una eina que supervisa els resultats d'aquest xat per veure si són reals o no són reals i, a més, doncs, explica o denuncia o esquiva, d'alguna manera, per dir-ho en vocabulari estudiantil, quan algú ha fet servir aquesta eina per respondre alguna pregunta o fer algun treball. Doncs aquesta és la realitat i aquestes són les eines que de moment s'hi estan posant per, com a mínim, identificar-la. Però canviem d'història perquè Europa busca treballadors. Fa falta mà d'obra per cobrir tots els llocs de treball i per això diversos països, entre els quals hi ha l'estat espanyol, estan impulsant mesures per atraure empleats estrangers. Alemanya, per exemple, ha reduït la burocràcia, ha facilitat l'homologació de títols i ha permès l'arribada de persones sense contracte amb visats temporals. França prepara una nova llei migratòria que facilitarà la contractació d'immigrants sense papers i també demandants d'asil en aquells sectors on faltin treballadors, i l'estat espanyol també ha aplicat canvis normatius per facilitar la integració de mà d'obra estrangera. La pregunta és per què falten treballadors, Xavier?
Bé, doncs depèn. Una de les raons és que, diguem, la feina... O sigui, la pregunta és per què falten treballadors en un moment en què hi ha un atur molt elevat. Perquè recordeu que l'atur és molt alt. Llavors, clar, pot semblar incongruent.
I l'atur juvenil encara més. És a dir,
si tenim allí molta gent que busca feina i tenim moltes feines sense treballadors, el que els experts anomenen vacants, no? Si hi ha moltes vacants a cobrir i hi ha molt d'atur, com pot ser que no agafem els treballadors que estan a l'atur i els posem en aquestes vacants? I la resposta és que les qualificacions que tenen els aturats són diferents de les qualificacions que es requereixen. Yeah. Dit d'una manera així senzilla, no? Si falten infermers o infermeres i els aturats són economistes, veurem que per una banda hi ha atur, que són els economistes, i per altra banda hi ha vacants. I el problema és que no podem posar els economistes a fer d'infermers perquè no en saben, no? Si hi ha llauners però els aturats són recepcionistes d'hotel, doncs tindrem que hi ha atur i a la vegada hi haurà moltes vacants perquè els recepcionistes d'hotel no saben fer de llauners, no? I aleshores la pregunta és per què passa això, no? Per què les capacitacions que tenen els treballadors, la majoria de treballadors que ara mateix treballen o que estan a l'atur, són diferents de les capacitacions que es necessiten, no? El que tenim no és el que necessitem. I aquí hi ha tres raons. La primera és que l'educació que reben els estudiants no és la que es requereix al mercat.
Perdona, t'interrompo aquí, I com ha pogut passar això? És a dir, hi ha una desconnexió entre les universitats i el mercat laboral o les empreses?
Bueno, no només de les universitats, sinó de la gent, no? Els estudiants. Els estudiants, molts, es van per modes, no? Escolta'm, ara no està de moda fer de llauner o fer de pagès, no? Jo el que vull és fer una carrera i el que vull és fer de metge o de comptable o a treballar per McKinsey, no? I això és el que m'interessa a mi. Ja sé que la gent, que es requereixen molta gent a les infermeries o que es requereix molta gent per fer de llauners, però això no m'interessa, no? La moda entre els estudiants, entre els joves, és que volen fer unes determinades coses sense mirar el que hi ha en el model, diguem, en el món laboral, el que els necessita el món laboral. Una altra explicació és que l'educació no és la correcta perquè, diguem, el que estem ensenyant ara no és el que van aprendre els treballadors. Pensa que els treballadors d'avui dia són majoritàriament gent gran, la major part dels treballadors avui dia tenen més de 50 anys, i el que van estudiar no es correspon amb el que es necessita avui dia perquè el món ha canviat. Hem viscut, per exemple, una enorme transformació digital, i el que van estudiar quan aquesta gent estava o a la universitat o a les formacions professionals eren un món que ja no existeix. Hi ha una gran transformació ecològica, no? I per tant hi ha, és a dir, moltes empreses que necessiten utilitzar tecnologies d'acord amb el tema ecològic o amb el tema de reducció d'emissions, etc. I per tant la preparació que té la gent que van ser educats en el passat però que són els treballadors d'ara, doncs no es correspon perquè el canvi tecnològic aquest no només existeix, sinó que cada dia és més ràpid, no? I la tercera raó és que no es deixa, perquè el govern normalment és un gran empleador de molts d'aquests sectors, no es deixa que el sistema de salaris i preus funcioni. És a dir, si falten infermers i infermeres, el que hauria de passar és que els hospitals competissin entre ells i que pugessin els salaris, i això faria que molts dels xavals joves que diuen, escolta'm, jo vull ser advocat, però escolta'm, si faig infermer resulta que cobraré un paston, i aleshores molta gent estudiaria farmàcia. Però com que els salaris no pugen perquè estan determinats pel govern, perquè la major part d'hospitals són públics, etc, doncs això fa que, com que els salaris de la gent de les feines, de les ocupacions a les quals hi ha escassetat, no pugen de manera automàtica, doncs de manera automàtica no se soluciona el problema, no? I aquests són problemes, diguem, que ja tenim ara, però que aniran a pitjor. Perquè fixa't que el canvi tecnològic cada dia és més ràpid. Cada dia, i ara fa un moment parlàvem, no, de la possibilitat d'escriure textos que semblen escrits per persones normals, no? Això farà que hi hagi una transformació a moltíssims sectors. També hi ha canvis en el món de la biomedicina, hi ha canvis tecnològics, el que anomenem la quarta revolució industrial, canvis tecnològics a tots els sectors d'una manera rapidíssima. Recordeu que fa que l'iPhone, diguem, que és una eina que ara tots tenim a la butxaca, va aparèixer l'any 2007. És a dir, fa 4 dies no teníem iPhones, i ara ja és una cosa absolutament normal, no? El canvi tecnològic és tan bèstia, tan brutal i tan ràpid que aquest problema no farà més que empitjorar. Cada vegada hi haurà una divergència més gran entre les capacitacions de la població, que inclou els que estudien ara, però que també inclou els que van estudiar fa 10 anys, 15 anys, 20 anys o 30 anys, i les capacitacions que requereix la nova economia moderna.
És que em sembla molt interessant el que estem comentant. Agafant aquesta branca de l'educació, tu ara, un jove, un adolescent que estigui pensant en el futur i que vulgui entrar a la universitat i escollir una carrera, què li diries? Com el guiaries?
A veure, és que jo crec que el problema no el pot arreglar una decisió d'un grup d'estudiants individuals, perquè és un problema molt, molt més profund. És a dir, les feines que hi haurà d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys, d'aquí 20 anys, d'aquí 30 anys, no només no existeixen, sinó que ningú és capaç d'imaginar-se-les. Jo sempre poso exemples. Imagineu que aquest programa el fem fa 100 anys.
Aviat.
Fa 100 anys i algú ens pregunta quines són les feines del futur. Algú diria que hi ha gent que viu de fer programes de ràdio? Fa 100 anys. Algú diria que hi ha gent que viu de jugar a futbol, de ser presentació de televisió, de ser youtuber, de ser influencer. És a dir, mireu les professions que fem ara, que són normals ara, com la vostra, ara mateix, fer un programa de ràdio, imagineu. I clar, fa 100 anys era inimaginable. Fa 100 anys era inimaginable. Doncs això que ha canviat molt en els darrers 100 anys, ara ho projectem cap al futur, en un món en el qual la tecnologia s'accelera, és a dir, que canviarà encara més ràpid. Llavors, clar, si tu em dius, escolta'm, quina és la millor carrera per preparar-se per aquest món futur? Sí. Doncs no tinc ni idea.
Perquè
no tinc ni idea, perquè no, ningú no té ni idea de cap on va el món. El problema és que estem encara entrenant en els xavals, en els joves, en carreres. En carreres, moltes de les quals seran obsoletes. És a dir, molts dels meus estudiants fan economia, diguem, fan comptabilitat, no? Estem segurs que d'aquí 20 anys existiran els comptables? Què faran tots els xavals que han estudiat comptabilitat i que només han estudiat comptabilitat? Perquè s'han passat 4 anys de la carrera, han estudiat algunes coses generals i tal, però bàsicament el que han fotut és comptabilitat. Clar, aquests xavals, si de sobte ve una intel·ligència artificial i fa la comptabilitat, què faran? No podran fer res, perquè bàsicament van fer una carrera. El problema és que existeixen les carreres en les quals preparem, hiperpreparem a la gent a fer tasques molt, 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 molt concretes, perquè quan diguem economia o quan diem medicina, no ensenyem medicina. Els metges no existeixen. Existeixen els superespecialistes en una part molt petita de l'economia, de la medicina. Hi ha metges del càncer, metges del cor, a dins del metge del cor són els que operen, els que miren això, els que miren allò, no? És a dir, coses molt, 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 molt concretes. I què passa si de sobte ve una màquina que resulta que fa allò, exactament allò?
Però ja n'hi ha algunes.
Tu només has estudiat a posar un no sé què, no sé quina part enmig de l'operació del cor i només saps fer allò. A la que ve la màquina i ho fa, et quedes obsolet. Entens? I per tant, jo crec que la hiperespecialització aquesta que tenim en el sistema educatiu actual és un problema. El problema no és quina carrera trio, el problema és que les carreres segueixen existint. I que com que ensenyem coses molt específiques, els treballadors són molt inflexibles. I jo crec que hauríem d'anar cap a un món en el qual no només desapareixen les carreres, sinó que fins i tot desapareixen els estadis de la vida. Fixeu que la nostra vida ara mateix està orientada, bàsicament, el primer terç a estudiar, el segon terç a treballar i el tercer terç bàsicament està jubilat, no?
Sí.
I jo crec que això ho hem de començar a canviar. Aquests estadis tan separats els uns als altres hauran de canviar perquè haurem de començar a preparar a la gent a ser flexible, i això vol dir reciclar-se constantment a dins de la feina, a canviar de feina, i per tant allò de dir jo estudio els primers 25 anys de la vida i a partir de llavors ja no estudio mai més, això s'haurà d'acabar. S'haurà d'acabar perquè haurem de seguir estudiant i adaptant-nos i sent flexibles, perquè les feines que hem estudiat durant la carrera deixaran d'existir o canviaran d'una manera brutal que o bé ens reciclem o bé estarem aturats. I ens passarà el que ja estem veient. Aquesta discussió que estem tenint és per què hi ha tanta gent aturada i alhora falten tants treballadors. Doncs exactament per això, perquè els treballadors que estan a l'atur no els podem transformar, no els podem redirigir cap a les feines que falten, perquè els hi hem donat una educació totalment inflexible.
És a dir, que tu t'imagines un món on, per començar, un professional de qualsevol especialitat estarà en constant evolució. És a dir, no és allò de jo estic preparat per aquesta feina i m'hi quedo 25 anys, sinó que aquest perfil desapareixerà. I no només això, sinó que s'haurà d'estar preparant constantment per nova tecnologia que anirà sortint, potser dins de la seva pròpia feina, i canviant de feina diverses vegades. És el marc que t'imagines.
És que no m'ho imagino. Tot això que acabes de dir és correcte. L'únic que has de canviar el temps. En lloc de farà o passarà, ho has de posar en present, perquè tot això està passant. Tot això ja està passant. I tornem a començar al principi de la nostra conversa. Una màquina, o sigui, vosaltres sou periodistes, una màquina que de sobte pot escriure igual o millor que els periodistes. I li poses 4 dades sobre un partit de futbol, ha marcat aquell altre, jugant no sé què, i et fot una crònica indistingible del que escriuria un humà. Tu creus que això canviarà la feina dels periodistes? Òbviament canviarà, sí, sí, la feina dels periodistes, i això no és una cosa de futur, això és una cosa de present, ja existeix, i com això totes les tecnologies que cada dia estan apareixent i que cada dia fan que una part dels treballadors una part de les tasques que fan molts treballadors siguin obsoletes, siguin desapareguin les tasques i, per tant, les capacitacions dels treballadors passin a ser obsoletes. O bé aquest món, diguem, si seguim tenint gent inflexible, que jo em vaig educar amb el Word i només he fent el Word per fer articles i sóc incapaç d'utilitzar aquestes noves tecnologies que existeixen, si jo sóc incapaç de fer-ho, me n'aniré a l'atur i el xaval que sigui capaç de fer-ho tindrà feina. I per tant, diguem, el món de la gent flexible, i tots vosaltres us heu hagut d'adaptar. Quan veu començar a fer ràdio, quin any vas començar tu, però les coses han canviat molt. Les oficines en les que treballàveu, abans s'escrivia màquina, s'enviaven faxos, i etc. I avui dia anem amb ordinadors i amb whatsapps i amb e-mails, etc, etc. I podem consultar coses a les xarxes socials, i podem consultar coses instantàniament en qualsevol web del món. Abans les coses no eren així. El món ha canviat, i les feines han canviat, i els treballadors que no són capaços d'adaptar-se passen a estar a l'atur. I, per tant, com a societat, el que hem d'intentar és donar les eines a la major part de la població perquè això deixi de passar, perquè es puguin adaptar en el món que vingui. Vingui el món que vingui, que no sabem quin és. Si sapiguéssim el món que ve, aleshores seria molt fàcil. Digueu, escolta'm, nens, heu d'estudiar això, que és la pregunta que tu em feies. Què hem d'estudiar? Doncs si jo sapigués que, escolta'm, el futur és la cardiologia, doncs jo diria, escolta'm, estudia cardiologia, però no, jo no tinc ni idea de si al futur hi haurà cardiòlegs o les màquines faran les intervencions de cor, diguem, les operacions de cor molt millor que els humans, no tinc ni idea, és possible que sí, és possible que no, i per tant nosaltres hem de preparar els nens perquè puguin sobreviure tots els escenaris possibles.
Com atacaries aquesta situació? És a dir, quin és l'esglaó que creus que seria vital per tenir aquesta societat del futur més ben preparada? És a dir, aquests cursos de reciclatge que fa la Generalitat per gent aturada, no sé, si a l'escola o a la universitat, on atacaries?
Dos llocs fonamentals. Un és per la gent gran, que ja està a favor de la universitat, aquests s'han de reciclar, s'han d'alguna manera, no sé si els cursets de la Generalitat funcionaran o no funcionaran, però tota aquesta gent s'ha de reciclar, perquè si no tindrem taxes d'atur de 10, 15, 20% durant dècades. I dos, a canviar el sistema educatiu ja pels que surten ara, per no seguir perpetuant el problema que la gent segueix estudiant comptabilitat o estudiant un tipus de medicina molt concret que no sabem si acabaran sent professions de futur o no. I el tema educatiu jo crec que comença, diguem, abans de la primària, comença ja als 6 mesos d'edat, ja hem de començar a ensenyar als joves, als nens, d'una manera diferent. Fixa't que en tota l'educació, tot el sistema educatiu, diguem, des del parvulari fins a la universitat, va ensenyant aquesta especialització que t'estava mencionant abans, aquesta especialització que és dolenta perquè, diguem, et fa inflexible. I per tant, jo crec que hem de canviar l'educació des de ben petits, i en lloc d'anar compartimentalitzant i anar portant els nens o bé cap a economia o bé cap a dret o bé cap a, o bé cap a medicina, doncs diguem, ensenyar a la gent que sigui molt més versàtil, ensenyar capacitacions que donguin una molt més gran versatilitat i que es permetin sobreviure en el món en el que viuran. Per exemple, parlàvem abans, no?, els exàmens. Escolta'm, és veritat que, diguem, tot el sistema educatiu d'ara va estar dissenyat, bàsicament, al segle XIX, amb algunes excepcions. Hi ha escoles que ja ho estan començant a fer bé, però amb una majoria, i això inclou totes les universitats, són educació, sistemes educatius dissenyats al segle XIX, per l'era industrial en el qual hi havia escassetat de dades. Avui dia no vivim a l'època industrial. Industrial vol dir que, diguem, tothom formava part d'una gran maquinària, eh? Entraves al Banc Sabadell o entraves a treballar a Grífols, no? I llavors quan et mories, doncs, eres un enginyer o un advocat o no sé què, doncs et mories i agafava, et posaven a la caixa i posaven una peça exactament igual que tu, no? Es moria un advocat del Banc Sabadell, doncs fora, i posem un altre advocat que fas exactament la mateixa feina. I tots formaven part d'aquesta gran maquinària en la qual tots eren peces separades i molt, molt, molt específiques. Clar, en aquest món, diguem, estàtic i rígid de les empreses industrials, doncs estava molt bé ensenyar, doncs, a cadascú a ser una peça. Escolta'm, tu has d'aprendre't aquesta part del codi no sé què per ser advocat del Banc Sabadell, i tu t'has d'aprendre aquesta part del no sé què per ser enginyer, no? I perquè tu tota la vida treballaries al Banc Sabadell d'enginyer o d'advocat o del que fos, no? Clar, en un món canviant en el qual les feines desapareixen i n'apareixen de noves, tota aquesta gent només pot fer una cosa, i per tant, si els ensenyem a fer una sola cosa, no podran fer res més, no podran ser flexibles, no podran adaptar-se. I per tant, el que hem de deixar és de pensar en educar, jo això ho anomeno la McDonaldització de l'economia, eh? Tots iguals, tots els advocats han de ser iguals. Per què? Perquè quan es mor l'advocat de Banc Sabadell, en posem un altre que sàpiga el mateix, i així la maquinària segueix funcionant. Però en un món canviant, en lloc de McDonaldització, analitzar que tots siguem iguals, hem de fomentar la diversitat, no? La diversitat de capacitacions. En un món on no hi havia dades, era important que les dades estiguessin al cap, no?
Clar.
Com que no hi ha
memoritzar-ho
dades,
tot, memoritzar. Sí.
I fixa que tot el sistema educatiu estava dissenyat a memoritzar. Tu t'aprenies els afluentes de los ríos d'Espanya, que és el que m'obligaven a aprendre a mi quan era petit, i les capitales del mundo, i ho dic en castellà perquè estudiàvem en castellà, doncs escolta'm, per què? Doncs perquè calia exercitar la memòria, perquè era un món d'escassetat de dades. Avui vivim en un món exactament al contrari, hi ha excés de dades. I per tant, la capacitació que necessitem no és tant la memorització dels rius, sinó la de capacitat de distingir les notícies correctes de les incorrectes, de les fake news, el que és ciència i el que és màgia i mística i falsedats, no? El problema que estem tenint tots avui dia és el de les fake news, no de la manca de dades, de l'accés de dades, i de la incapacitat que tenim tots de saber distingir el que és correcte del que és incorrecte, del que és real del que és fictici. Això ens haurien d'ensenyar a l'escola, però no hi ha assignatures d'això. En un món canviant requerim que la gent tingui idees. Una idea té dos components importants. Tota idea té una pregunta i una resposta. Algú es pregunta, escolta'm, per què això funciona així, i llavors troba la resposta, i això es diu innovació, una nova idea. Estem d'acord?
Sí.
Fixa't que a totes les escoles, incloent les universitats, ens ensenyen a trobar respostes. L'examen què és? El professor fa preguntes i els nens responen. Ningú t'ensenya a fer preguntes. Ningú. I això, clar, quan els estudiants arriben i surten de la universitat i resulta que els diem, hem de ser creatius. Com collons vols que sigui creatiu si ningú m'ha ensenyat a la vida a preguntar-me coses? A la classe havies d'estar callat i apuntar el que deia el professor, i totes les, diguem, les coses, diguem, tu aprenies a punts, de manera que tots els coneixements que estaven en el llibre del professor, bàsicament, passaven a través del professor, a través del teu cervell, en els teus apunts, i passaven del llibre en els apunts sense passar pel cervell de l'un ni de l'altre. I escolta'm, i això ha sigut tota la vida així. Tu memoritzaves allò, el dia de l'examen ho vomitaves, i si ho vomitaves correctament et posaven un 10, i al cap de 15 dies te n'oblidaves. Vale? Ningú ensenyava creativitat, ningú ensenyava a tenir idees, ningú ensenyava a fer-se preguntes. És més, quan algú feia preguntes, se'l castigava. El nen que preguntava massa a classe, els altres nens se n'enfotien. El xaval que preguntava massa a la universitat, els altres nens se n'enreien. El professor li deia, calla, que haig d'acabar el temari. M'entens? Les preguntes es penalitzen. La societat penalitza el xaval que pregunta masses coses. Els nens de 4 a 5 anys tots pregunten coses. Tot el dia, papà, per què la sang és vermella, per què el cel és blau, no? Preguntes i preguntes i preguntes. Quan arriben a mi a la universitat és més difícil que un estudiant faci preguntes que no pas treure-li un queixal. perquè ningú fa preguntes. O sigui, tota la curiositat natural que els nens tenien quan feien preguntes, on ha anat a parar? L'han matat. El sistema educatiu ha matat tota aquesta curiositat natural. Ja no et dic que hem de fer que els nens siguin curiosos. No. Entenem que, com a mínim, no matem la curiositat que ja tenen.
M'agrada escoltar la passió amb la que el Xavier parla d'aquest tema. Suposo que també per la teva vessant...
És el meu tema, soc professor, jo.
Per la teva vessant de professor i d'educador, i tots estem escoltant atentament, i també alguns oients
que... Alguns oients com l'Anna.
Van apuntant.
Sí, l'Anna, per exemple, diu, actualment moltes escoles utilitzem metodologies on la base són les preguntes que es fan als alumnes. Des de ben petits els ensenyem a fer-se preguntes.
Sí, ja ho he dit abans, eh? Hi ha escoles que diguem, estan intentant canviar, hi ha noves metodologies, hi ha una mena de, una petita revolució en el món educatiu, una revolució que, per cert, no ha arribat a la universitat, i no sé si ha arribat a les parts altes de l'educació secundària. Per què ho dic jo? Perquè, clar, quan els estudiants m'arriben a mi, que jo estic a la part, diguem, final del procés educatiu, tota aquesta curiositat que diuen els mestres que donen als estudiants, jo no la veig per enlloc. Per tant, d'alguna manera, aquesta curiositat no acaba arribant. La seguim matant. I no dic que siguin els mestres que no ho fan bé, eh? Insisteixo, hi ha moltes escoles avui dia, escoles primàries, hi ha tot una revolució, de fet, liderada des de Barcelona per l'escola Montserrat, d'aquí de Vallvidrera. Moltes escoles estan intentant copiar el que fan aquestes escoles. Doncs això diguem, existeix, eh? I és bo que passi. El que passa és que de moment encara no es nota que això arribi a la universitat, i de totes maneres això no ha canviat per res la universitat. Els estudiants que m'arriben a mi, insisteixo, la curiositat que tenen ha desaparegut, i repeteixo que potser no és per culpa dels mestres, perquè no només són els mestres els que maten la curiositat, no només és l'escola o el sistema educatiu, no vull dir mestres, el sistema educatiu, sinó que també a la societat, a les famílies. El nen pregunta: papa, per què passa això? Papa, per què passa allò? I el papa primer contesta: sí, nen, perquè això, perquè allò, sí, nen. I a la quarta pregunta diuen: calla, nen, collons, que estic mirant el Barça. M'entens? I això, diguem, matar la curiositat és una cosa que no només fa el sistema educatiu, sinó la que fem que ho fem entre tots a la societat. No ens agrada que la gent faci masses preguntes.
Ens hem quedat a la segona pàgina del guió, perquè havíem de parlar de moltes altres coses que no anaven en aquesta direcció, però crec que avui ha sigut molt interessant escoltar les reflexions del Xavier d'un tema que ha obert la nostra conversa d'avui, que és que per què falten treballadors, i d'aquí hem anat estirant el fil i hem anat a parar a tots aquests exemples.
Una mica,
però ha sigut molt interessant, Xavier. Hi haurà gent que està més a favor o en contra del que estàs dient, però tots hem escoltat amb atenció. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
Vinga, moltes gràcies, adéu.
Versió RAC 1.
A bon preu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara, fins al 23 de gener, aprofita aquest lot estalvi. Detergent líquid gel actiu Colón, suavitzant concentrat flor i rentavaixelles tot en un finish per només 13,49 euros. T'estalvies 9,98 cèntims. Aprofita l'oferta. A bon preu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició a 8TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina de 8TV.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
La discussió que hi havia aquí ara...
No, 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 no.
sobre l'educació, sobre si hem de memoritzar els rius o no els hem de memoritzar.
L'educació, la mala educació que té la meva neta,
digue-li, digue-li.
Que m'ha fumut avui un daltabaix tremendo a casa perquè ha perdut el mòbil. Allò de l'iPhone aquest que teniu.
Sí. iPhone, sí, l'iPhone, sí.
Porta 5 pèrdues. 4 el 2022 i la primera del 2023. 5 mòbils.
I li compren cada vegada un iPhone
home,
nou.
Home, és que portem 10 dies, pare, eh? Portem 10 dies de l'any.
Jo no hi ha uns problemes, uns disgusts. Ai, quin problema. Ai, quin problema. Se me'n pots del món. Jo
l'he pogut
posar aquí. Però, esto te parece normal? Mira, mira, Vanessa, el problema gros, el problema gros és que quan et quedes sense aigua calenta a casa i tens nens que tu tienes la hija de tu novia, la
Vesca,
que la tienes que rentar quan viene.
Ens va explicar l'Adri que els Reis hi han portat una liposucció.
Sí.
Ah, sí? Estamos contentos?
El patinete eléctrico que lleva 150 km por hora. El tatuaje con su nombre. El piercing en el ombligo y la liposucción.
Però l'heu de dutxar. Cada dia l'heu de dutxar l'heu de dutxar amb aigua calenta.
Sí, clar.
Doncs per això jo us recomano confiar al manteniment de la vostra caldera Rothschild. Eres de Rothschild, ja?
Home,
eres de Rothschild. Ja, ara, mira, si lo haces ahora, un 15% de descompte si el contractes a Rothschild.com amb això de les coses electròniques.
Pues mira, fenomena.
Vanessa, amb Rothschild, problemes els justos.
Ante todo.
Atenció, perquè avui és el dia de la gent peculiar, avui dia 10 de gener, persona peculiar del programa, Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Com estàs? El Guillem, que va penjar ja al seu Instagram un dels millors vídeos de l'any, només portem 10 dies, va penjar un esquiador...
Sí.
Explica-ho tu.
Un esquiador fent bowling, fent bolos al telecadira, derribant a centenars de persones. Bueno, i el típic que fa per primer cop és nou, que s'enganxa al telecadira, puja cap amunt i quan estàs a punt d'arribar es va desenganxar i van a començar a derribar tota la gent que venia per darrere.
Podem penjar-lo el vídeo?
Ai, tant i tant, sí, per favor. Sí,
mira, ara el passo a l'equip del programa perquè el pengin. Sí, sí, perquè és clar, o sigui, tu vas amb allò, amb el telecadira, vas allà agafat...
És que, clar, ja estàs a dalt de tot.
Sí.
I, clar, aquella cosa que et fa ràbia, perquè crec que aquest vídeo ha passat a Andorra, pel que vull veure, vull dir, imagina't, sí. Això... Sí, sí, fa una mica de ràbia.
Però estàs allà dalt agafat, et despenges i tota la gent que trobes al darrere, doncs te la vas menjant. Oh. És així. Sí, sí. Però, sí, escolta, sí, no en queda ni un, de viu.
No.
Van saltant esquís.
Ni Pepe en el seu millor temps, Vull dir, una destral.
No queda res. Bé, avui hem volgut parlar de gent peculiar, alguns són a Andorra, altres els tenim més a prop, no?
Sí, efectivament, sí, he sortit del carrer una miqueta per captar aquest ambient de la gent peculiar,
Sí.
He de dir que la gent de primeres es sobta una mica amb aquesta pregunta, perquè és, ostres, peculiars...
No? Sí, perdona, peculiars ho som tots, peculiars ho som tots.
No, jo no.
Tothom té les seves coses.
No, perdoneu, jo soc molt normal.
Normalíssim. Bueno, va estar tranquil. El Titanic i normalíssim.
Exacte, l'últim supervivent que queda.
De què?
Del Titanic.
Bona banda d'això...
Sí, molta gent, mira, de fet m'he trobat amb un home que toca un instrument molt poc comú, la guitarra, i diu que és peculiar per tocar la guitarra i que a més té problemes a l'hora de dormir.
Quina és la teva peculiaritat?
Podria dir res especial.
No tens cap talent ocult?
No, que no tingui molta gent del món. Jugo a bàsquet, toco la guitarra, poc més.
Sí, aquesta seria la teva gran diferència,
Probablement sí.
Has après a tocar la guitarra per lligar o perquè t'agrada realment la música?
Va ser un factor bastant important, el fet de poder lligar tocant la guitarra, no diré que no.
Què lligues més, amb el bàsquet o amb el tema de la guitarra?
Crec que soc bastant millor tocant la guitarra que amb el bàsquet. I igualment lligaria més amb la guitarra que el bàsquet.
Per tant, tens parella ara?
No.
Potser no està funcionant molt bé, no?
Fa temps que no toco la guitarra.
Hi ha alguna cosa que diguis, mira, jo tinc alguna mania que em fa diferent?
Tinc molts problemes per dormir, perquè em molesta molt la llum i els sorolls. Llavors, sempre que vaig a algun lloc a dormir, he de tapar qualsevol possibilitat de que entri la llum per qualsevol lloc. No puc tindre res absolutament encès, la tele apagada, totes les portes, la part de sota de les portes, perquè no entri la llum, tapades amb tovallols, el que sigui, les finestres, amb cortines, que no passi la llum.
Perdoneu, no ho trobo tan estrany,
No,
jo també ho he fet,
Aquest
funció també ho
he fet.
Sí, senyora.
Home. A la part de baix de les portes?
No, a la part de baix no, però una cortina o una finestra que no tanca bé, jo li he posat una tovallola ben maca.
Jo vull que entri una mica de claror.
No pot entrar res.
Sí, i despertar-te amb la...
Una mica de claror.
Ha de ser un taüt.
Però quin horror.
Jo necessito dormir, que no entri res de llum.
I com saps que no hi ha cap mal esperit que et mira?
perquè dormo la mar de bé. Dormo la mar de bé si hi ha foscor.
Escolta'm una cosa, si tu quan tancas els ulls ja hi ha foscor, quina tonteria
no,
és aquesta?
No, és veritat, no. A veure, quina tonteria és aquesta que acabes de dir?
La llum de la televisió que se queda ahí fija.
Jo abans de dormir faig una prova, ho tanco tot, miro de dreta i esquerra, si veig que tot està fosc, a dormir. Quan comenci a veure llumetes i coses, ja tenim un
sol. I el moble bar, perquè la nevereta aquella...
No dormo.
Fa un soroll aquella nevera que sempre...
Entenc perfectament aquesta persona.
Doncs tu també ets peculiariet, eh?
Què dius? Què dius? Què dius?
És peculiar.
No, és una qüestió que jo dormo així.
Ets una persona peculiar.
Tothom és peculiar. Tu també ets peculiar.
Tu creus que tothom és peculiar?
Home, tothom.
I no em diguis que...
Jo crec que no, que no tothom és peculiar.
Tu ets peculiar.
Jo sóc peculiar.
Home, d'aquesta taula segurament ets la més peculiar.
Jo no sóc una persona molt normal.
No. La que diu que és més normal és la més peculiar.
I ara no em diguis, Serra, que dorms panxa en l'aire amb els dos braços creuats.
No, però ho provareu.
Et recomanen que et posis una mascareta.
No m'agrada.
Un antifaz.
Em molesta.
Una mascareta.
No, em molesta. Em molesta la mascareta.
Jo tinc una de Hello Kitty.
Molt maco, ha d'estar posat.
D'una festa d'intercanvi de parella.
Ha d'estar ben maco.
Però què més?
Més coses, mira, d'una persona que no pot dormir, altra que té coses molt particulars amb el tema de les alarmes del mòbil.
Pongo las alarmas en horas muy locas. 9:30, 9:31. 5:30, 5:34. Ni en 0, ni en 5, ni en 4, ni en 10, sinó...
¿Puedo ver que les tienes, les alarmes? Mira, a ver, vamos a ver, estem ara mateix comprovant. Mira, les alarmes, vale. Mira, alarmes... Hòstia, vale, sí.
I 4,
mira, sí.
I 37, 8, 16, 29...
9:01!
39, y 6, y 31, 56, 7, 1, 2, 54, 29...
Pero escúchame, 59. ¿Y tú llegas pronto a los sitios de esta manera o te ayudan alguna cosa o...?
No sé. Cosa peculiar.
No, ya está, ya hemos encontrado tu cosa peculiar.
Perfecto.
Bueno, pues tu nombre es...
Pablo.
¿De dónde eres?
De Canarias, de Tenerife.
Ah, súper chulo, Canarias.
Sí.
Bueno, a lo mejor esto, lo de las alarmas influye porque allí es una hora menos.
Bueno, puede ser.
Puede ser. Ell ha comprat la teoria. Sí, però no heu vist alarmes d'aquesta gent que té moltes alarmes?
Sí, jo tinc moltes alarmes.
Però moltes.
Vull dir, és una bogeria.
No, perquè a mi em va bé, eh? Diu que si un dia faig la migdiada em vull despertar... O sigui, mira, jo tinc tot això d'alarmes.
Però...
Tot això d'alarmes.
No m'ho puc creure. Un moment, és que no m'ho puc creure.
Què és això?
Té una llista d'alarmes.
És que vas néixer.
Mira, la primera alarma la tens a la 1 de la matinada. Però per què la tens a la 1 de la matinada?
Perquè jo abans actuava a un local que es deia el Pablo Nàtic i actuava a les 2:30 de la matinada. Llavors em
posava a dormir... Molt bon públic, eh?
No vull explicar res. I llavors em posava a la 1 per despertar-me. Però jo què sé, del matí, doncs jo què sé, mira.
Però que de la 1 arribes, a quina hora és l'última que la tens? Vés baixant.
L'última... Mira, a les 23:58.
I aquesta per què?
Aquesta, doncs no me'n recordo.
Ja, però la d'abans a les 23:20.
Jo realment tinc com 200 alarmes, però faig servir... 7:40 és la que més utilitzo.
Però esta d'ella, tu la tens etiquetada? Perquè jo les etiqueto.
No. Ui, això és de psicòpata, etiquetar les alarmes.
Tranquimacin.
No esteu bé.
No esteu bé. No.
Radiografia.
No esteu bé. Atenció, perquè passa per la porta una persona que ha decidit... intervenir...
Mònica Planes, està entrant a l'estudi.
Com un pepino, que deia aquella noia de Televisió Espanyola, per parlar de les alarmes etiquetades. Mònica, bona tarda.
M'he donat per al·ludida.
Però què et passa amb les alarmes?
Jo en tinc com... no sé.
Però ho tens etiquetat, també?
Etiquetat, no. Però tinc...
Quantes?
Però és increïble.
Però per què tot això?
És increïble.
Perquè no les elimino. No les elimino. I llavors, sempre que tinc una alarma, s'afegeix a les anteriors. Llavors tinc les hores al llarg de 24 hores.
Repetides, aleshores, repetides.
No, repetides
potser.
No, hi pot haver la diferència de 3 minuts entre una i l'altra.
Però com pots? Però és que estic flipant, de veritat. O sigui, és que el de l'estrella ja m'ha semblat per tancar, però és que estàs més o menys igual, eh?
Tu, per anem exemple, la primera vale. Hora que tens, quina és?
Jo tinc a l'hora de la matinada.
Tertúlia d'alarmes.
Jo a les 0:10.
0:10, vale.
I tu 0:10 per què, Mònica?
Segurament era alguna cosa de televisió que començava a les 0:15 i llavors em poso 0:10.
Perfecte.
Després les 0:23.
Jo tinc la... Espera, que pujo. 1:51, no sé per què.
Jo després tinc la 5.
La 5? La 5 què és?
La 5 deu ser, aeroport. Per exemple, pot ser aeroport, aeroport, o pot ser un programa de televisió d'alguna altra cadena estrangera.
I t'aixeques a aquesta hora per veure.
En dies especials com...
Uns Oscars.
Uns Oscars, una notícia... una entrevista però, a la CBS... De,
però per què no l'esborres? Esborra-la.
És per mandra.
És que no sé ni com es fa.
Sí, mira, això.
Esborrar-ho.
Aquest és un altre...
Has d'anar cap a l'esquerra.
Que... Però a més em va molt bé, perquè el dia que en coincideix una...
Però quantes vegades t'ha coincidit a les 5 de la matinada? Deu haver coincidit
a les 5 no, però...
Per això dic que
però és allò que ja tens
per exemple,
preparada.
A les 8, està, la 8, les 8 està farcida.
Què hi ha a
les 8? Entre les 7 i les 8...
Què tens?
No, però l'hores no, però de llevar-te.
Quantes en tens de les 7, entre les 7
un,
i les 8?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, però, 11, 12, 13, 14, 15.
Però a quines hores, per exemple?
Doncs 7, 7 i 8, 7 i 15, 7 i 21, 7 i 40, 7 i 45, 7 i 50, 8, 8, 10, 8, 20, 8, 30, 8, 35, 8, 40, 8, 45, 8, 50.
A mi em passa igual.
Increïble.
Jo
increïble.
Tinc, des de les 5 del matí fins a les 8 del matí tinc cada 5 minuts.
Però jo? Bueno, jo, és que jo tinc dos alarmes, dos posades.
És quan em llevo, tinc a les 7 i 5, 7 i 12 per si de cas, i 7 i quart.
Però no esteu bé.
Però, i un moment, i tot això...
El que passa que em pensava que tothom ho tenia així,
jo
això.
Jo també, sí, sí.
No, o sigui, no, em sap greu, però no.
Quan m'he vist que em parlava, ho dic, però no.
Bueno, Xènia...